Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Gairebé tots els dies de la setmana hi haurà un vol directe entre Barcelona i la Xina a partir d'avui. La companyia China Eastern incrementarà fins a 4 vols setmanals la connexió amb el país oriental. El primer vol de la nova ruta ha sortit des de l'aeroport Josep Tarradellas al Prat a mig matí. Per celebrar-ho, la companyia xinesa ha donat un toc especial a l'avió i ha decorat el seu interior amb l'obra de Gaudí. La nova ruta és fruit de l'estratègia d'AENA d'enfortir les interconnexions amb Àsia i coincideix amb el projecte d'ampliació de l'aeroport. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, adverteix que l'aeroport està arribant a la saturació.
L'aeroport està arribant a un nivell de saturació important i que, per tant, l'ampliació comença a ser ja urgent. I aquesta ampliació, com s'ha anunciat amb el DORA d'AENA, tardarem anys a tenir-la, eh? Per tant, hi haurà uns 3 o 4 anys en què Barcelona viurà una mica estressada. També és una oportunitat per Girona i Reus.
I la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat a Santa Coloma de Gramenet que el govern espanyol batallarà per aconseguir aprovar una llei que permeti l'abolició de la prostitució. Redondo ha dit que durant un seminari internacional dedicat a analitzar els desafiaments i les resistències per assolir una normativa que pugui acabar amb aquesta pràctica que assenyala vulnerar els drets humans. I és que, segons dades del Ministeri, més de 100.000 dones es prostitueixen a Espanya, un 80% de les quals en situació de tràfic y explotación sexual.
Una materia absolutamente esencial para avanzar en la igualdad real de oportunidades, y que la prostitución, la explotación de las mujeres, la discriminación radical y absoluta que implica la prostitución y la vulneración de todos los derechos humanos de las mujeres que implica la prostitución tiene que ser combatida en una sociedad democrática y digna.
I Donald Trump ha anunciat aranzels al 100% als medicaments fabricats fora dels Estats Units, una mesura que entraria en vigor l'1 d'octubre. La Comissió Europea, però, recorda en un comunicat que l'acord comercial que va signar amb Washington aquest estiu estableix que els gravàmens d'importació que imposi la Casa Blanca poden ser com a màxim del 15%. I el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat la nova regulació de la zona de baixes emissions. És la segona normativa que aprova el consistori per controlar el trànsit contaminant, després que l'any passat el Tribunal Superior de Justícia anul·lés la primera ordenança municipal, que era de 2019. La previsió és que entri en vigor al gener amb sancions mínimes de 200 euros.
Notícies en xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa. I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends and
Ràdio L'Escala.
La xarxa. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh,
shaking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the
fonts. També se han recuperat perquè no arrossegar en aquestes àrees, llavors el fons es va els animals que habiten el fons, que viuen allí, llavors comencen a establir-se i això fa d'aliment per lluç i per altres espècies que després es pesquen.
Aquesta validació es fa gràcies al projecte Plome, que desenvolupa una plataforma submarina per monitoritzar de manera intel·ligent els ecosistemes marins en temps real i contribuir a la millora de la seva gestió. El projecte proposa desenvolupar un conjunt de sistemes independents format per estacions fixes al fons marí, vehicles submarins i vehicles de superfície que treballen de forma autònoma per recollir dades. D'aquesta manera podran conèixer el fons marí i adaptar les polítiques oportunes. De fet, en monitoratges previs s'ha comprovat un desplaçament d'algunes espècies. Nixon ha posat l'exemple d'espècies com la gamba blanca o l'escamarlà.
Fins fa poc vam fer el seguiment de les espècies. Algunes espècies, per exemple, els escamarlans. Ara es pescan menys escamarlans davant de Barcelona, diguem, que fa uns anys. I això perquè creiem que amb l'escalfament els animals no estaven a gust i llavors no creixen més en aquesta zona, llavors es desplacen una mica més cap al nord. Però també passa que hi ha altres espècies, com la gamba blanca, que es pescava molt a València fa uns anys i aquí es pescava molt poc, ara resulta que es pesca molt més. Hem vist com a poc s'ha anat desplaçant cap al nord. Tot està canviant.
Aquesta validació dels sistemes de monitoratge entre els 300 i 500 metres de fondària que s'ha fet davant d'Arenys de Mar es repetirà més endavant a la costa de Vilanova i la Geltrú, en aquest cas a zones de poca profunditat.
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha participat aquest dilluns al workshop de turisme Mais Catalonia Event Days, celebrat al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. Ho ha fet a través de Maresme Events Convention Boreau, la marca pròpia del consorci especialitzada en el sector del turisme de reunions i esdeveniments.
Exacte, es tracta de la primera ocasió en què el consorci pren part en aquesta trobada professional adreçada especialment al mercat francès. La participació respon a l'estratègia de reforçar el posicionament del Maresme com a destinació atractiva per al turisme de reunions, incentius, congressos i esdeveniments, aprofitant que és un certamen de referència que se celebra a Catalunya, però amb una clara projecció internacional cap al públic francès. França és un mercat emissor consolidat que ja coneix la comarca, fet que facilita que també considerin el Maresme per als seus esdeveniments aliments i viatges MICE. A més, la proximitat i la gran connectivitat amb transport públic suposen un avantatge, ja que cada vegada més empreses descarten els vols i els grans desplaçaments en favor de sortides sostenibles. Al llarg de la jornada, el Consorci ha disposat d'una agenda de 15 cites amb agències i operadors especialitzats d'aquest sector del MICE amb objectiu de donar a conèixer l'oferta diferenciada del Maresme, que combina infraestructures per a esdeveniments amb un entorn únic de mar, també de muntanya, experiències de turisme actiu i cultural i una àmplia xarxa de serveis complementaris. Amb aquesta acció, el Consorci fa un pas més en la seva aposta per internacionalitzar la promoció turística del Maresme i consolidar el turisme de reunions, posicionant la comarca com una destinació competitiva i sostenible dins el mercat del turisme MICE.
Cap a la Costa Brava. Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, començarà el pròxim dilluns les obres de construcció de la nova plataforma d'accés a la zona de bany del Molinet. L'objectiu de l'actuació és facilitar l'entrada a l'aigua a nedadors experimentats i submarinistes. Maria.
Doncs Marina, el projecte que s'emmarca dins el Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella preveu la construcció d'una rampa de formigó que conduirà fins a una plataforma. Els treballs tenen un termini d'execució d'aproximadament 2 mesos i mig i durant aquest període hi haurà moviment de pedres de gran tonatge i descàrrega de material al passeig del Molinet. Les obres s'han programat després de la temporada alta i de la fira de pirates i corsaris de les Illes Medes que celebra aquest cap de setmana per reduir al màxim les afectacions i poder finalitzar-les abans d'acabar el 2025. S'ha demanat també a l'empresa que redueixi al mínim les molèsties al veïnatge i s'intentarà concentrar la intensitat de descàrrega de material durant la primera quinzena de les obres.
Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà han tancat la temporada de platges amb 413 assistències mèdiques i 870 usuaris atesos al servei de bany adaptat. Aquest estiu han baixat les actuacions dels socorristes per picades de medusa i més de la meitat dels rescats han estat a persones d'edat avançada amb dificultats per sortir de l'aigua.
La temporada de platges a Calonge i Sant Antoni ha vingut marcada pel canvi d'emplaçament del servei de bany adaptat, que enguany s'ha reubicat de Torre Valentina a l'Espigó Costa Brava. En el nou indret s'han atès 870 persones i pel que fa al material s'han incorporat un total de 8 cadires amfíbies, una passarel·la fins l'aigua, una barana de cera inoxidable, una dutxa adaptada i 3 lavabos accessibles. A la memòria que ha publicat l'empresa adjudicatària del servei de socorrisme al municipi, Marsave, també es desprèn que s'han efectuat 413 assistències mèdiques. La majoria, 267, corresponen a ferides lleus, mentre que cauen un 90% les atencions per picades de medusa. Pel cas, 28 dels 32 que s'han realitzat han estat de persones d'edat avançada amb dificultats per sortir de l'aigua. A més, destaquen les 1.806 intervencions en incidències per conductes incíviques, el 64% de les quals per ús d'embarcacions sense motor, com poden ser caiacs i paddle surf, dins la zona de bany. Aquest també ha estat el primer estiu a Calonge i Sant Antoni amb l'entrada en vigor de l'ordenança que regula la zona de platja sense fum situada a l'Espigó del Mig. Finalment, el club infantil ha assistit 444 persones, amb especial participació en la franja d'edat dels 4 als 8 anys.
Baixem ara al Delta de l'Ebre. Aquest diumenge 28 de setembre el Port Esportiu de l'Ampolla es convertirà en l'escenari de la tercera jornada de vela inclusiva territorial CEL.
La tercera jornada de vela inclusiva és una iniciativa que té com a objectiu apropar este esport nàutic a persones de totes les edats i capacitats. L'activitat està organitzada pel Club Esportiu L'Àngela Passa amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Ampolla i diverses entitats i institucions del territori. La proposta combina esport, inclusió i convivència i tindrà lloc de 10 del matí a 1:30 del migdia al Port Esportiu de l'Ampolla. Les embarcacions cedides per l'empresa Més Mar de la Ràpita i el Club Nàutic L'Ampolla estaran guiades per instructors oficials per garantir la seguretat de tots els participants. Un dels elements clau de la jornada són les grues adaptades facilitades per la Federació Catalana de Vela, que permeten a persones amb mobilitat reduïda embarcar en igualtat de condicions. Així ho explica Maite Lletí, membre de l'organització.
Fa 3 anys, bueno, des de la primera edició, que contem en la... en un element, una ferramenta indispensable per a fer aquesta jornada, que són les grues adaptades que ens deixa la Federació Catalana de Vela. aquestes grues el que ens permeteixen és que les persones que tenen mobilitat reduïda puguen pujar a l'embarcació en igualtat de condicions que la resta de participants. I això és molt important per a nosaltres, que tothom pugui fer vela.
A banda de la navegació, la jornada també comptarà amb música en directe i un tas d'arròs per a les persones inscrites, tot plegat amb l'objectiu d'oferir un entorn esportiu i social per a tothom.
I Deltebre avança en obres del nou mirador del Molí dels Mirons per obrir el municipi al riu i posar en valor el paisatge fluvial.
Les obres de construcció del nou mirador al Molí dels Mirons de Deltebre avancen a bon ritme. El projecte té com a objectiu projectar el paisatge del riu Ebre i convertir aquest indret en un nou punt de referència. La intervenció té un cost de gairebé 190.000 euros, dels quals 50.000 provenen d'una subvenció del GALP Mar de l'Ebre. Els treballs inclouen graderies i permetrà la continuació del passeig fluvial amb la instal·lació de fanals, arbrat, papereres i aparcaments per a bicicletes. Aquest projecte se suma a altres accions impulsades per l'Ajuntament de Deltebre amb la finalitat de revaloritzar el front fluvial i la relació del municipi amb el riu. La previsió és que el mirador estigui finalitzat durant l'octubre.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la ciutat de Tarragona viu un dissabte científic a través de la 8a edició de la Nit Europea de la Recerca. A la plaça Corsini s'hi instal·len mig centenar de tallers que han preparat més de 250 investigadors i investigadores de la Universitat Rovira i Virgili i dels instituts de recerca del territori. Unes 5.000 persones van visitar la Fira de la Recerca l'any passat i s'espera assolir una xifra similar en aquesta edició de la Nit Europea de la Recerca que es fa aquest dissabte a la plaça Corsini. Més de 50 tallers posaran a l'abast dels assistents propostes molt experimentals de diferents àmbits de coneixement per apropar la ciència en la seva varietat de disciplines a petits i grans de forma lúdica i accessible. En accedir a la plaça, nens i nenes obtindran un passaport científic que podran segellar en finalitzar cada taller i que un cop completat els donarà accés a un obsequi final relacionat també amb la divulgació científica. L'objectiu principal, però, és apropar-los a la ciència i despertar la seva curiositat a través de l'experimentació amb l'acompanyament d'investigadores i investigadors que fan recerca a la universitat i als centres de recerca adscrits. Urbano Lorenzo, vicerrector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris de la universitat, explica que hi ha molta varietat de propostes.
Probablement quan penseu en ciències penseu en una bata blanca i podreu posar-vos una bata blanca en el laboratori de les cèl·lules, per exemple, en el que veureu doncs, com es cultiven cèl·lules, però al mateix temps doncs, l'estant de més a prop trobareu un altre que us parlaran de la vida de les paraules, no? Com l'arqueologia, doncs, si estudia les societats, doncs, la lexicografia, com estudia les paraules, com han anat evolucionant, com canvien els seus significats, quin ús en fem nosaltres de les paraules, i, o podreu entrar a una casa híbrida amb una aplicació 3D en el que veureu quins són els convivien, quin mobiliari tenien, etc.
La Nit Europea de la Recerca es fa simultàniament a més de 300 ciutats europees i a Tarragona es compleix aquest dissabte la seva 8a edició. Més de 250 investigadores i investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i dels Instituts de Recerca del Territori han preparat els tallers experimentals amb l'objectiu de despertar la curiositat i l'interès de les famílies a la plaça Corsini de Tarragona. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació més aviat tranquil·la, plàcida i molt calmada les properes hores a la costa, des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre. El vent serà més aviat feble, dominant el llevant o el xaloc, amb estat de la mar de marejol, com a mínim a prop de la costa. Sí que en alta mar, especialment ja a la Costa Brava, tenim una miqueta de tràngol del Provençal dels últims dies. Pel que fa als núvols, alguns acabaran deixant algun xàfec local, sobretot a la costa del Maresme i de la Selva. Pel que fa al cap de setmana, aquests vents també seran molt febles. Al matí del dissabte, girant bàsicament cap a nord o cap a gregals, estarem parlant de vents terrers molt fluixos, i durant la tarda el vent que s'imposarà és el del sud o del llevant. Ja el diumenge sí que el vent es reforça una mica, sobretot a la Costa Daurada, vent de gregal al llevantat, i això farà que hi hagi una altra vegada una mica de maror en aquella banda. Per tant, diumenge una mica més esvalutat. Ho anirem seguint a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger. Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Repassem algunes vies que van un pèl carregades. És el cas de l'autopista AP7. Hi ha un tram d'aturades de 5-6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, això en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, en direcció nord, aturades d'uns 3 quilòmetres entre Cerdanyola i Santa Perpètua, tot plegat en aquest tronc central de l'autopista AP7 carregat en aquesta zona del Vallès en totes dues direccions. De la resta de vies, destaquem un vehicle avariat a la C-17 a Granollers, que talla carril en sentit nord, aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. I també val la pena destacar l'autopista C-58, la del Vallès. Hi ha aturades d'entrada a Barcelona intermitents habituals entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, però també hi ha aturades ara de sortida, uns 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i Ripollet. Això, com et deia, la C-58, en aquest darrer cas, en sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. El nostre mar, tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
I avui en Boris Weisman ens vol portar una cara menys amable del nostre mar, una cara bé que ens parla de la industrialització i els impactes que rep el Mar Nostrum. Sergi.
En la primera secció amb en Boris d'aquesta temporada, Marina, no sé si te'n recordes que vam anar a veure o a guaitar els Cavallets de Mar i el projecte de Cavallets de l'Estartit. Avui en Boris ens vol parlar d'una qüestió bastant diferent, segurament no tan bucòlica com un cavallet de mar, ni tan humana com vam parlar l'altre dia, sinó d'un problema que té la Mediterrània, bé, no només la Mediterrània, que jo crec que és en general tot el món, que és la industrialització del mar i quins efectes té això, no? Boris, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Sergi, ben trobat, molt content d'estar aquí.
Tot ve arran d'un article d'un estudi publicat per l'Institut de Ciències del Mar que tracta sobretot d'això, no? Dels perills o de posar sobre la taula què està passant amb la industrialització al mar.
Correcte, correcte. Això és un tema quasi filosòfic, perquè el medi marí és un entorn natural del qual depèn la nostra supervivència com a animal. Al fin i al cabo, nosaltres som uns animals que estem dins d'un ecosistema i som una peça més d'un ecosistema. Però què passa? Que ara amb l'auge de l'economia blava, sí? Amb el concepte de l'economia blava, que és fer servir el mar com un espai on augmentar o on juguen totes les activitats humanes, s'està promocionant una sèrie d'activitats industrials, sí? De caire industrial, sí. Que són industrials realment, no? Perquè, per exemple, mentre que la pesca està caient en picat, tan en picat que fins i tot els pescadors estan a punt de desaparèixer perquè és que s'acaba la pesca, ¿vale? Per altra banda, els creuers, que són aquests megabarcos que porten milers de persones a dintre, estan augmentant com mai. Sí? Això és un moviment de persones amunt i avall, un consum de gasoil, de contaminació, de soroll. Pensa que quan un d'aquests barcos arriba a port, pues, agafa milers de litres d'aigua dolça. Això ja només això ja és un impacte. Aquests milers d'aigua dolça que s'emporten, però després tota la brossa que es genera, tot això, o sigui, això de que és a totes llums és un sistema econòmic no sostenible. ¿Vale? Però és que només això, després és que estan tots els amarres, tots els barcos, que cada cop n'hi ha més barcos a mar, cada cop n'hi ha més, per què? Perquè s'està potenciant, torno a dir-ho, això de l'economia blava, no? Cada cop estem creant problemes on no n'hi havia, la gent cada cop està més farta de sortir a mar perquè hi ha de tot. Sí, cada cop som més. Això és una evidència, no? De fet, aquest estiu m'he estat fent un treball sobre informadors mediambientals a tot el Baix Empordà, a Begur, Palafrugell i Palamós, i fent enquestes a la gent, no? I sí, sí, la gent està dient, hòstia, que somos demasiados, sí? Això provoca problemes d'àncores, problemes de fondejos, problemes de soroll, problemes de contaminació. Som molta gent fent activitats en una línia molt estreta i tot es concentra allà. És veritat que a nivell de navegació d'esbarjo es concentra en uns pocs mesos, que són, al final i al cabo, els 2-3 mesos d'estiu. Però és molt intens i en una franja molt estreta. Però és que, de més a més, ara està previst un gasoducte que ha de portar hidrogen des d'Àfrica cap aquí. Això tot és un impacte. Després, camps eòlics, no? Totes aquestes megaestructures faraòniques que es volen posar, que no és només els ventiladors, no són només els aerogeneradors, sinó tot el cableado que portarà l'energia a terra i que després a terra pues, farà les seves destrosses, no? I que, curiosament, aquí a la Costa Brava s'ajunta tot això en un dels llocs millors conservats. O sigui, és com si fos les joies de l'àvia, no? Que les anem a malvendre. Perquè és al final i al cabo, és l'últim lloc que tenim encara preservat, encara en bon estat, i a base d'industrialitzar-lo, perquè és el que és cap a on s'està dirigint, ens ho podríem carregar. No perquè la industrialització sigui dolenta, per se, sinó perquè és que està fent sense ordre ni concert. Però no, sense una planificació.
No res més contra un trasllat de la idea que hi ha en terra, no? Que tot han de produir, que els boscos han de produir, que tot s'ha de produir, i de tot n'hem de treure un rendiment, sigui com sigui.
Sí, o sigui, és entendre l'entorn nostre com un lloc on realitzar les nostres activitats. I li traiem a l'ànima, li traiem al ser de lo que és en si, no? O sigui, el mar és un entorn, un ecosistema viu, però l'entenem només com senzillament aigua per on fer les nostres activitats.
No t'hi ves molt content amb el concepte aquest de l'economia blava?
L'economia blava és un bon concepte, és molt bon concepte, però necessita que ens ho pensem bé. O sigui, no és vale todo de cualquier precio. O sigui, això és senzillament más de lo mismo i senzillament és abocar diners. Si senzillament és abocar diners per produir a qualsevol preu, això és, jo penso que l'economia blava està mal entesa. Si és aprofitar tota mena de recursos, perquè venen ara aquests Next Generation, el que sea, venen molts diners, doncs anem a aprofitar-los, no els deixem escapar, això és, jo penso que està mal pensat. O sigui, hem de pensar-lo bé, hem de planificar bé què és el que volem i què és el que podem fer, fins a on podem arribar. Hem de pensar-lo bé.
Clar, amb el tentador, també ho deies abans, no? El mar és molt tentador, o sigui, a terra hem consumit molts recursos, hem ocupat molt espai, i el mar dona la sensació, si abans donava la sensació, o encara dona la sensació, que hi podem abocar la merda, entre cometes, que vulguem, no? O que ha estat el gran contenidor d'allò, ara hi podem posar de tot. Hi podem posar molins, hi podem posar de totes les estructures,
sí,
aquestes, no?
Sí, sí, bé... això és una mica el concepte quan fem activitats esportives. Això també passa amb les activitats esportives. Considerem que els espais naturals són uns equipaments municipals on poder fer pues, el running, el cycling o navegar. És un equipament que està aquí posat perquè jo faci les meves activitats. I ens oblidem de que allà hi viuen organismes que, i a més és que d'allà nosaltres necessitem l'oxigen que produeix, nosaltres necessitem l'aliment que produeix, i sense, si ens ho carreguem tot, doncs és que nosaltres, la nostra pròpia existència està en joc. És una mica pensar això, no? Que lo important és produir i tot lo demés és secundari. I això jo penso que és un error.
I qui li pone el cascabel al gat, això? Perquè des de les institucions i des de dalt només fan que dir-nos que, per exemple, amb l'energia eòlica i amb altres projectes marines, anem tard, ens ho han deixat perdre, anem tard, no podem desaprofitar el que tenim.
Clar, sí, sí. Fa un temps parlava amb una amb una persona important de Brussel·les, de la comunitat, i deia que tothom sap el que hem de fer. El que passa és que ningú sap com fer-lo i que et tornin a votar. O sigui, ja ho sabem, el que hem de fer. Però si ho fas, seràs tan impopular que et trauran de l'escena. Per tant, ningú se mueve per no salir borrós en la foto. I això és un problema perquè ningú té la valentia de moure la fitxa. Per què? Pues perquè, perquè és que si no ho faig jo, ho farà ell. I perquè ho faci ell, ho faig jo, no? I encara més amb aquest escenari que estem entrant ara de preguerra. Això és un tema que potser no entrarem ara, però que el color verde s'està canviant al color gris, i això és, considero que és una cosa molt perillosa.
I a nivell local, em comentaves que precisament havíeu estat fent aquestes enquestes, no? Un dels treballs que havíeu fet és preguntar a la gent, suposo que si creia que el mar estava sobreocupat. Veu presentar, o fa uns temps també que veu presentar la guia de bones pràctiques en quant a navegació, per exemple, amb en Xavier Monconill.
Munill.
En Xavier Munill, si no vaig errat. Com ho afronteu des d'un punt de vista local, ara ja sense anar-nos a grans estructures com a parcs eòlics o grans indústries dintre el mar, però sí a regular una miqueta o aprendre a gestionar aquesta sobrefreqüentació?
Això, si ho reduïm i ho simplifiquem tot molt, al final és un problema de veïnatge. És això. O sigui, som molts? Sí que som molts.
I qui es posa com a president de l'escala de veïns?
Claro. Aleshores, el que hem de fer és aprendre a conviure tots i que i capiguem tots. Que no sigui que jo, perquè tinc una barca més grossa, pues ocupi l'espai, sinó que o al revés, que els banyistes s'hi fiquin a nadar en els canals d'entrada i sortida, que això també passa, eh? Uh-huh. Els banyistes surten de la seva zona i es posen a nadar en el canal d'entrada i sortida d'embarcacions, i això ja hi ha un conflicte, no provocat per les barques, sinó provocat per la gent, els banyistes, i moltes vegades és per desconeixement. O sigui, el que estem veient és que sovint els problemes, el seu origen és el desconeixement. A mi m'agrada molt dir que dos bons veïns els fan una bona valla. Si queden ben clars els límits, el que tu pots fer i el que jo puc fer, aleshores ens portarem bé, tu i jo. Uh-huh. Ara, si ningú no ho té molt clar, pues jo et faré una cosa que et molestarà, tu faràs una cosa, i aleshores jo acabaré en conflicte. Però si tothom estem ben informats i coneixem les normes i coneixem què és el que s'espera de nosaltres, pues ens mantenim aquí, i aleshores no hi ha cap motiu d'haver-hi un conflicte o un problema.
Eines com, per exemple, el PRUC del Parc Natreus, que s'ha aprovat fa poc, aquest estiu, s'ha publicat i ja el tenim des del 14 d'agost, crec recordar, just el dia abans de la Mare de Déu d'agost. Ajuden aquestes eines?
Evidentment. O sigui, aquest PRUC ha trigat a sang, suor i llàgrimes en sortir.
Jo li deia que més llarg que un part, uns quants parts.
Sí, sí, sí. I a més que no és la primera assaig, sinó que han hagut diversos intentos. I per fer aquest PRUC s'han fet multitud de reunions amb multitud de participants i d'usuaris de l'espai perquè tothom pugui dir la seva. I al final pues, ha sortit un matxembrat, un sofregit de més o menys el que tothom vol. O sigui, si quan fas una cosa d'aquesta, si hi ha algú que ha sortit molt content i alguns que han sortit mal contents, això és que algú ha anat malament. O sigui, és una mica de que tothom ha de cedir algo.
Diplomàcia a mar.
Diplomàcia a mar, sí. Que això és molt interessant el que dius, Sergi, de diplomàcia a mar, perquè el mar el considerem com l'última frontera. És l'últim lloc on puc fer el que em dóna la gana. I malauradament, ja no.
És el concepte aquell de la calle és mia, del Manuel Fraga, aplicat al màxim, no?
Sí, o els estopa també, la calle també és tuya. Però és aquest concepte de que el mar és allà on puc fer... Pues, malauradament, això ja no. O sigui, el mar, som molts a mar, i ens hem de respectar els uns amb els altres. I per això, en aquests espais on hi ha un òrgan gestor, com són els parcs naturals, es fan aquests PRUCS, Plan Rector d'Ús i Gestió, que es donen les normes bàsiques d'entente en el que tots podem gaudir de l'espai sense molestar els altres i sobretot que respectem la conservació de l'entorn, perquè per això són els parcs naturals, per conservar l'entorn i compaginar-lo amb els usos.
Doncs amb aquest missatge, Boris, que em sembla bona conclusió en un programa com el d'avui, que el començàvem mirant una mica fosc o de color gris, com dius tu, amb el tema de la industrialització i d'aquests problemes, acabem-lo amb això, acabem-lo amb els deures, no? Tant drets com també deures, per a la protecció del nostre mar. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, i sí, i vull mantenir una llumeta d'esperança de que sí que podrem, sí que podrem.
Això sempre.
Baixem fins al Delta de l'Ebre per parlar de la campanya de sega de l'arròs, que ja està marcant la temporada, el cargol poma ja està marcant aquesta temporada. Ens ho explica la Cel. Cel.
Sí, Marina, els preus baixos i a la plaga del caragol Massana se li han sumat les intenses pluges del passat diumenge, que han deixat afectades 1.500 hectàrees d'arrossars. Mos donarà més detalls Josep Antoni Vidal, responsable de l'arròs d'Unió de Pagesos. Benvingut a Arran de Mar, Josep Antoni.
Sí, bon dia. Avui sí que fa bon dia.
Sí.
Bé que continuï.
Abans de res, moltes gràcies per atendre'ns la trucada en plena temporada de la sega. Quina és la previsió de la collita d'enguany, Josep Antoni?
Sí, la previsió vindria a ser com la de l'any passat. L'únic que el diumenge ens va pedregar algunes hectàrees i possiblement aquí hi haurà una mica de pèrdues, en alguns puestos bastantes, el que és la zona de Sant Jaume, Bombita, Tramuntano, Esquerra, algunes zones bastant afectades, algunes no tant, però bueno, això aquí de agafat pues, és una tocada, és un problema. Però en general la collita està correcta, com l'any passat.
Sí, ahir mateix vam saber que, bueno, pel vent i la pedregada del diumenge, més de 1.500 hectàrees d'arròs podien haver patit mal, no? I les més afectades a Deltebre i a Sant Jaume.
Sí, a algun punt també, almenys, dins de 6 hectàrees n'hi ha moltes més afectades, n'hi ha molta afectació a algunes i a altres també afectades, però no tant. Per tant, no seria el mateix una persona que tingui un 80-90% d'afectació que una altra que en tingui un 20-25%. Per tant, varia molt. O sigui, dins de les hectàrees n'hi ha molts afectades i algunes amb menys afectació.
Claro.
Però,
sí. Sí. I com s'ha d'actuar ara? Quin és el procediment després d'estos desperfectes causats pel temps, no?
Ahir ja es va contactar cada pagès particularment amb el seu assessor, bueno, que li porta lo seguro, i suposo que avui m'han dit a les 9:30, i o esta tarda o demà. O sigui, si no mos enganyen, serà bastant ràpid. Cada persona va assegurar un puesto i antes, pues, los pèrits potser anirien repartint, suposo.
Molt bé. I a estos danys meteorològics, no?, se'ls hi suma la dificilitat dels arrossaires, que enguany destaca per una clara davallada dels preus.
Sí, aquí s'unix l'hambre con el gas. Tenim el problema de que, a part d'alguna plaga que m'ha sortit i la de caragol poma, que ens ha expandit el mes d'agost a la zona dreta, tenim el problema dels preus, que és el més preocupant. Els temes dels preus, pues, en arròs que estan tant de fora sense arancels, pues, nosaltres no podem competir. Nosaltres aquí tenim un sistema de producció adequat a la vida europea i espanyola, i el de fora no. A part, entren productes tractats que nosaltres aquí no podem utilitzar, i ara el preu. Això ja comença a ser deplorable per temes polítics. No hi ha consciència de que hem de necessitar una agricultura, una ganaderia, per cuidar boscos, pobles, i això. I en estos preus, en este hivern, no podem assumir el que ens costa els ingressos.
Claro, que...
Els costos no han baixat. A més, tenim ara que si guanyes TV Hacienda o alguna història més, alguna avería o que sigue, pues tema delicat que no ho esperava ningú, la baixada d'este preu.
Claro, i aquesta situació, Josep Antoni, és insostenible per la pagesia d'aquí del Delta, no?
Sí, en els gastos que tenim, pues claro, confiàvem o esperàvem en els preus que no baixessin una mica, però no tant. I el problema és que el resta del món està molt més barat encara. O sigui que igual podríem anar a situacions pitjors, on hi ha un control arancelari de marques que complien fora i porten aquí, hi ha un tema de que nosaltres poguéssim aplicar productes com fa el reste del món, perquè després d'estar les que ens porten, molt mitgem tots i no passa absolutament res, però Europa és molt restrictiva. Som una... Estem dirigits per persones que estaran no sabent que necessiten exèrcit, suposo que no saben que necessitem menjar i ganaderia i pesca. Segur que aquests polítics d'avui en dia pues, no saben que la guerra porta aquestes conseqüències, que si no tens menjar, pues, problemes que ja n'han patit alguna. Per tant, és una situació ridícula. Aquest hivern suposo que hi haurà reunions i alguna cosa tindrà que fer a nivell nacional.
Claro, perquè si els preus baixen però els costos de producció se mantenen igual, això és insostenible. Hi ha pagesos que pensen en abandonar?
Sí, jo mateix o molta gent no tenim relleu. Pensa que tenim inversions milionàries per a maquinària, terres, tot, que fa quan ho passem als fills hem de pagar impostos. Per a comprar ho necessites un munt de diners que després una vegada compres els tractors, carretes, lasses, tot, ja perd valor. I després està la tercera i la que més es creu. Tens un munt d'inversió per perdre diners. A veure, això, qualsevol economista diria, xiquet, prega. Què passa? Que això, si no s'arregla, doncs, de gent jove a l'agricultura no n'hi haurà. Què farem? Comprem tot el mig a fora i altres els supermercats faran el que estan fent actualment, o les distribuïdores, comprar barat fora d'Europa, però vendre car aquí a Espanya. Entonces, algun polític haurà de començar a plantejar que igual que tenim algun... hem de tindre un exèrcit, també hem de tindre sectors productius per a que si algun dia... sectors estratègics per a cuidar el medi ambient, els animalets, donar menjar, que és el que fem, no fem per a tot el millor, fem per a la gent. Si és una situació que, sincerament, ja és preocupant.
Claro, i com dius ara, també és un problema el relleu generacional, que, claro, si no fiquem, si només fiquem impediments, llavors els joves no en tenen cap ni una de ganes de igual seguir el negoci familiar que tenen a casa, no?
No sé, bé, el que hi ha, pues, no hi ha futur, perquè primer, el pare o sigui, ha de tindre ja la infraestructura feta, si no, no poden accedir. Després, quan te'n dones compte que tens infraestructura, vas a Pedenès i tindre mal de caps, pues, tots els funcionaris. Vas clar a l'aigua. I tindrem un problema social. Tots bombers, bueno, és que ja tenim un tema que jo ja tinc l'edat, que dius, en serio que no veu que això no anem a hora. I, sincerament, menjar ne farà falta tots els dies, perquè mengem tres vegades al dia.
Claro, perquè el que diem molts joves, igual veu una casa que uns pares només tenen mal de caps i diuen, per a què? Jo m'he de ficar aquí, no?
Exacte, sí. És així de fàcil. Nosaltres, un pare, jo vinc de... Bueno, fill de pagesos, uns iaios venien d'Albal, de València, aquí va venir molt de gent de València a cultivar les terres, el 1800 i algo, i han de fer una altra cosa. Ara, perquè si tens un munt d'infraestructura, però després, ara mateix, en la predegada, els temes líquids, la baixa preu, jo estic, bueno, jo sé els seus números, no guanyaré diners, només aviat de pedrem. I quan parles de terra arrendada, o té gasos que s'ha comprat ara fa dos anys, però els bons, un tractor, una aconsellada per invertir, per fer futur, li ve això, doncs decepcionats tots, decepcionats, defraudats, no hi ha alegria al sector. I no això, és de l'arròs de la casa. Hi ha sectors, abans de l'oliva, que déu-n'hi-do.
Ja, sí. I Josep Antoni, a això se li suma, que abans ja ho has comentat, lo Caragol Massana, que torna a ser protagonista. On s'ha notat més aquest repunt del Caragol Massana i quin impacte pot tenir en la collita d'enguany i la de l'any que ve, no?
Sí, el Caragol Massana, pues, lo tenim aquí. Estem parlant de marge dret, el marge esquerre ja es plaga i així ja ho tenen més que nosaltres assumit. Nosaltres ho portàvem aquí més o menys controlat, posem aigua salada als desaigües i així algú vol voluntàriament als camps i així es controla. Se fan declaracions de cada gol, potser algun país no ho declara, aquest és el problema. Però el mes d'agost hem notat a diversos punts, el Poble Nou, Sant Jaume, la Ràpita, Amposta, quasi tots, un repunt molt, molt exagerat. Jo, per exemple, he comentat a les aigües que sé que han posat aigua salada, hi hauré cada gol, cosa que això és impensable, estos anys anteriors. Què ha passat? Pues no ho sabem, però algo dolent. Aquest any no afecta, evidentment, perquè ja l'arròs ja està fet i tot, però per l'any que ve, pues, possiblement ens tocarà pues, alguns camps sembrant sec i aplicar la saponina i aigua salada altra vegada, però no és agradable que fem el que fem, ho aguantàvem i aquest any s'ha complicat.
Claro,
és un problema més.
Sí, és un problema més que se'ls hi suma, no, als infinits que n'hi ha al sector. I quines són les possibles solucions de la plaga? Això ho teniu, ho controleu?
Sí, et dic que ho portàvem més o menys controlat. Els pagesos, algun no dia que en tenia, antes és un problemeta, però posar aigua salada a les aigües, doncs ho mateix, el 100%. Posàvem aigua salada durant 23, 24 dies, depèn les pluges de l'hivern, l'any passat ens ho va tocar retrasar, però controlar, és, si no hi ha el desaigüe, ja els camps és més complicat i anàvem fent, ja, bueno, ja fa molts anys i no hi ha hagut cap problema. Aquest any s'ha desmadrat. També aquest any ens ha vingut, bueno, aquest any, fa dos o tres anys va vindre una plaga d'Itàlia, que es diu Lissoroptus, naturalment un gorgojo aquàtico. Està el 2023 anava fent poqueta cosa, el 2024 es va complicar una mica més, i este 2025 hi ha hagut gent que no sabia que existia aquesta plaga i ha perdut l'arròs. Això suposo que ho controlarem, però és una cosa més que hem de tractar en uns costos a vegada elevats, perquè el producte que hi ha a Itàlia és bastant caret. És una cosa que no teníem, però bueno, ens ha vingut altra vegada. A Itàlia no sabem com, però...
Clar, ja.
Una altra plaga més.
Són les plagues, no?, que arriben aquí, que no se sap com. Oh, és a dir... Okay. Ara de plagues tenim lo caragol maçana, lo corc que dius, que també la seva gestió és similar a la del caragol maçana?
No, és un bitxet, és un corconet petitet que posa a la fulla i la rosa està clar. Antes pon uns ous i estos ous cauen dins l'aigua i antes van a la raïl. Per tant, el tractament no és com el del caragol, és un tractament químic. Que ja està a Itàlia, vull dir que...
Vale.
Ja ho tenen, perquè ja el que han de fer els polítics, l'administració, és demanar el que es diu el reconeixement mutu. Si està a Itàlia, se porta aquí, es tracta, i en principi cap problema. Si l'estat membre que ho ha de fer és una mica... Vinga, no vol dir les paraules adequades, perquè ja ens ho ha passat en un altre producte que ens va autoritzar només en tractament en sec, quan el tractament del producte este era en aigua. Per tant, això ho hem de vigilar, que es faci el mateix que es fa a Itàlia per que este bitxet pues no prolifere.
Sí, que es faci, si es fa, que es faci bé, no? Perquè si et diuen en sec i és en aigua, pues fatal, perquè no acabarà de funcionar.
Sí, és quan entra la política, perquè l'estat membre, o sigui, Itàlia ho té reconegut i autoritzat per l'aigua, tal i qual, llavors no, seria Espanya, pot posar alguna trava, però esperem que no la posi, perquè si no ens complicaria la vida.
Sí, i ara, Josep Antoni, quines demandes feu des del sector a l'administració per a tal de garantir la viabilitat econòmica no de les famílies que es dediquen a l'arròs, de totes aquestes problemàtiques que no pareu de sumar una de l'altra?
A veure, jo ara no estic, claro, jo soc responsable, però normalment som un grup de pagesos, més altres... Mentre del sindicat, mentre com sectors que el que decidim fer les propostes. Ahir vaig parlar amb la nostra tècnica de Unió de Pagesos per a fer una sectorial de l'arròs per a valorar el que hem de demanar i donar la taula de manera contundent. No, hi ha una sèrie de coses que s'hauran de fer, però no puc comentar-les perquè evidentment això ha de ser... No, jo tots som un grup de gent. Està clar que estan els preus, productes, però això ho farem després de la campanya, perquè estem molt, molt cabrejats. Ahir mateix ens parlàvem entre nosaltres, és el grup que tenim, que això hem de posar alguna cosa... Hem demanat una reunió bilateral de l'administració pel mes de novembre. Així hi ha la cosa. Suposo que ens ho donaran i allí ja farem les propostes, que evidentment ens informarem, però això ho hem de fer més gent. No puc fer-ho jo tot això.
Sí, sí. En la gent representats comunitat del sector s'ha de, bueno, arribar a un acord, no?
Consensuar postures, perquè el que van fer l'any passat algunes vagues pues, no es van anar tots junts o el que sigui, van haver problemes, i quan l'administració veu que no estàs unit, pues divide i venceràs.
Claro.
I esperem que aquest any no mos passi això.
S'ha d'anar units a arribar a un acord en l'administració per, bueno, per ficar solució a aquestes problemàtiques que comentava en Josep Antoni. I ja per acabar, llavors hem dit que aquesta temporada la tancareu bé?
De quilos suposo que sí, bueno, cada un particularment sol, però de preu no.
Sí. I llavors ja les previsions per la campanya que ve, de l'any que ve?
És el que et dic, si no fem algo contundent, tema productes, tema preu és més complicat, perquè això ve de fora, però s'haurà de fer alguna cosa. Jo ara mateix no estic capacitat ni res, perquè hi ha temes arancels, alguns temes, controls, que això s'ha de demanar a l'administració, que això ha de consensuar el sindicat a més alt nivell, però que no podem aguantar o no un any o un guany en aquests preus, i més la tendència que ens tocarà fer arròs llarg i el redó, si Extremadura i Andalusia tenen aigua, el faran, doncs baixarà també, perquè hi haurà un excés d'arròs redó aquí a Espanya. O sigui que o ens posem les piles tots o patirem tots. El que ha passat a València, pèrdues molt elevades per la teva pel·liculària, doncs també els afecta que no tenen productes, i també estan en un parc natural i també tenen les coses malament com d'altres. O sigui que això, suposo que aquest hivern mos parlarem, i suposo que a nivell sindical i algun altre nivell pues se faran propostes a l'administració.
Molt bé, Josep Antoni, doncs mos quedem en aquesta frase que has dit de o mos fiquem les piles o patirem, perquè, bueno, és així. Seguirem pendents del final de campanya d'enguany i a veure com s'encara la de l'any que ve. Moltes gràcies, Josep Antoni, per connectar amb nosaltres al programa.
Moltes gràcies a vosaltres per donar informació, que no és agradable, però moltes gràcies. Bon dia.
Doncs Marina, seguirem pendents de com acaba la campanya d'enguany de la sega de l'arròs.
De ben segur que en tornarem a parlar. Moltes gràcies, Cel, però se'ns tira el temps a sobre i nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res. 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. Arran de Mar, no marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies.
Arriba aquest vespre a la Festa de l'Esport amb un primer tastet en el marc de la